Una de les incògnites que les autoritats han intentat aclarir en aquest període extraordinari és la situació de custòdia en el si de les famílies separades. És un tema delicat i depèn molt de cada cas, si les exparelles tenen una bona relació o no tant, com de lluny viuen els dos progenitors, els terminis de la custòdia. Bé, en qualsevol cas, i havent sortit casos de conflicte a la llum pública, nosaltres volem saber què hi diu la legislació en aquest assumpte. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic Ana Maite Ferrer, advocada de Gómez Ferrer Advocats i col·laboradora d'aquesta casa. Bon dia, Maite!
Molt bon dia.
Bé, com ho portes, primer de tot? Com portes aquesta situació extraordinària?
Per ara he de dir que bé. Mos adaptam, però no estic en mala situació, la veritat, jo no em puc queixar.
Els jutjats no estan aturats del tot, oi?
Del tot no, perquè es veu que de vegades hi ha coses urgents, perentòries, però estan sota mínims. És a dir, tot el que és activitat civil normal, assenyalaments que hi havia de judicis, els terminis processals i demés, ara mateix estan aturats.
Bé. I en marxa queda... què?
El jutjat de guàrdia per si hi ha algun tema penal perentori, que hi hagi alguna causa en pres, algun delicte greu de danys corporals, etc. Inclús, que ara ho parlarem, segons els acords de la Junta Sectorial de Família, els jutjats civils estan oberts per a aquells procediments de mesures urgents de família, precisament. Mm. Però, clar, aquí és una situació nova on no tenim referències, pràcticament, i tots han de ser molt curosos. És a dir, hem de pensar que els jutjats estan oberts per coses que siguin realment urgents i importants.
En el cas que ens ocupa, per aquests pares separats amb boixos i boixes, el règim de custòdia i visita segueix igual ara que en l'època d'abans del confinament?
A veure, hi ha un principi general, diríem, i després hi ha una sèrie de matisacions. Òbviament, la custòdia segueix com abans d'aquest període que estem visquent ara, i el règim de visites es fa una distinció. És a dir, el que són visites de caps de setmana o de vacances es suposa que es mantenen, dic es suposa, perquè ara, si ho cas, ho especificarem una mica més, mentre que el que són les visites intersetmanals es recomana la suspensió. Estan parlant de criteris d'interpretació i de recomanacions, insisteix, perquè aquí el primer que es fa amb aquest acord de la Junta Sectorial és apel·lar a una cosa bàsica, i així s'estableix en el text de lo que és el Partit Judicial d'Eivissa i Formentera, s'apel·len al sentit comú dels pares i a la seva corresponsabilitat, que pareix que és una cosa que hauria de ser evident, però lamentablement hem de dir que en temes de família i de menors, moltes vegades això cal remarcar-lo, perquè pareix que hi ha persones que perden una mica la perspectiva en situacions de conflicte. Per tant, el primer que es diu és que com a regla general es manté el règim de custòdia i de visites, però s'apel·la en el sentit comú dels progenitors i a la seva corresponsabilitat a l'hora d'aplicar-lo. I el que s'hi recomana és la suspensió de visites intersemanals. Amb un tercer punt, el que es fa és recordar que qualsevol règim de visites i estances, encara que hagi estat establert per una resolució judicial, sempre, no només amb aquestes circumstàncies, sinó que sempre està subjecte a un millor acord en cada moment per les circumstàncies que es puguen donar. Posco un exemple, malaltia d'un dels dos progenitors. Si un dels progenitors està malalt, no passa res per adequar el règim de visites o de custòdia en aquesta situació, o si ha de fer un viatge de treball, si hi ha una situació excepcional. I el que es diu amb aquest acord és que, amb més raó, s'ha d'estar en aquest millor acord entre els progenitors en aquests moments d'excepcionalitat. Dit això, és a dir, sentant aquesta base general que diu que s'han de respectar els règims de custòdia i de visites, en el quart punt es recomana que de mutu acord els progenitors, amb interès dels menors sempre, busquin sistemes alternatius amb el que és l'ampli ventall que tenim ara mateix de comunicacions per via de telèfon o videoconferència, Skype, etc., que permetin el contacte amb el progenitor que no es trobi amb els seus infants.
Ja entenem.
I també es fa una recomanació respecte a que si no es poden dur a terme segons quines visites, es pacti una acumulació de dies de fin de setmana o una vegada s'acabi aquesta situació, s'adoptin mesures de compensació.
O sigui, Maite...
Perquè...
Sí.
Sí.
No, no, digues, digues.
No, dic, perquè realment aquí no és que un progenitor estiga privant a l'altre de visites o dels dies que li corresponen, sinó que són les circumstàncies excepcionals les que fan que tots ens haguem d'adaptar en aquesta situació. I, a més, es fa una expressa menció a que s'ha d'evitar qualsevol moviment que signifiqui augmentar un risc general o en aquells casos que hi hagi patologies prèvies, que per qualsevol causa el fi o la fia pertanyi a un grup de risc. És a dir, si és un menor que ha estat malalt, que té problemes respiratoris, que recentment ha estat ingressat o sota tractament mèdic, cal suposar que els progenitors siguin a prou raonables com per pensar que és millor que aquell menor es mogui el menys possible.
Clar. Jo estava pensant, per exemple, en supòsits potser un poc peculiars, però que segur que al final es donen. Imagina't un pare, no?, que viu separat de la seva exdona, tenen un fill en comú, un fill menor, i resulta que aquest pare té, suposem que viu a casa del seu propi pare, és a dir, d'una persona gran, no?
Uh-huh.
I la dona és metge. La dona, diguem-ne, que és població de risc. Llavors... Dic jo que aquí es podria donar alguna situació de que es rompés el règim establert prèviament pel fet de que, clar, si aquesta criatura va a casa del pare, que viu amb una persona gran, i ella, la mare és metge, diguem-ne, i pot, diguem-ne, propagar la patologia a l'infant i l'infant a la persona gran i d'aquí provocar problemes, això donaria lloc a, diguem-ne, algun canvi de situació, no?
Sí, per això com que referim en el punt tercer d'aquest acord de la Junta Sectorial, on deia que, malgrat s'hagi determinat algun tipus de règim o de custòdia per resolució judicial, s'estiran el millor acord, donades les circumstàncies que tinguem ara. Clar, aquí la paraula clau segurament és acord. És a dir, el que no pot fer un progenitor és dir-li a l'altre, com que tu estàs en aquesta situació, ja decides jo pels dos com ens organitzem.
Yeah.
Això s'ha de parlar i, insisteix, per això s'apel·la en el sentit comú dels dos progenitors i és la corresponsabilitat que tenen respecte als infants, perquè cal pensar que aquí es deixaran de banda les discrepàncies que hi pugui haver entre els adults per pensar en su bé comú. Cal pensar que sigui així.
Tant de bo que sigui així, però bé, i quan no és així, què?
Quan no és així, el que hi ha que fer és anar al jutjat,
uf,
que és el que hi ha que evitar en aquests casos.
Clar.
De fet, anar al jutjat és una cosa que normalment en temes de família i la gent que em coneix en aquest àmbit sap que jo ho repeteix molt, s'ha d'evitar. És a dir, és millor tancar-se en el despatx i discutir o parlar o trobar una solució, no només en aquesta situació, sinó sempre que hi ha infants, trobar una solució consensuada que no anar al jutjat. Perquè anar al jutjat al final no és que un li pugui dir al jutge el que jo vull i donar-li les seues explicacions i que el jutge siga molt permeable el que li digui una part o una altra. No. El jutge de família el que farà serà traçar una línia i dir, vostès faran això. I si no estan contents, els haguessin posat d'acord abans.
Yeah.
I això és algo que s'ha de repetir molt. És a dir, hi ha que pensar que un pare i una mare busquen el millor pels seus infants i que, malgrat que tinguin diferències entre ells, primer de tot, han de ser persones responsables, han de saber que quan es separen, quan la parella ja no continua, han de tenir regulat com s'han d'organitzar i, en segon lloc, han de buscar la manera de portar-ho a terme sense que hi hagi conflictes constants. Per tant, no posar-se d'acord amb una situació així, permetreu que diga que valga la redundància de jutjat de guàrdia.
Per cert, Maite, i aprofitant que tenim una lletrada avui aquí a Radio Illa, no sé si ja estàs treballant en algun cas d'aquestes de les 51 multes que s'han interposat a Formentera per saltar-se l'ordre de confinament.
No, per ara nosaltres d'això no en portem cap ni una.
Bé. I en el cas de que sigui un menor el qui se salta el confinament, el que paga, diguem-ne, és el tutor o pare o mare?
Efectivament, els responsables dels menors són els seus tutors legals o els seus progenitors.
Clar. Bé, doncs així estan les coses. Tu segueixes treballant normalment? Com els lletrats, com us
no,
ho feu, això?
No, normalment no. Es va que jo he estat 14 dies confinada, perquè just el cap de setmana abans de l'estat d'alarma jo havia estat fora, però ara des de fa uns dies el que faim és treballar en el despatx a porta tancada i només de matins. Bé, per aquestes qüestions més urgents que hi pugui haver, però no estem treballant normalment perquè no podem. Nosaltres realment faim molta feina en els jutjats i estan els jutjats aturats, la nostra feina també és diferent.
Entenem. Per cert, i l'atenció als clients, per telèfon o via Skype, tot, via telemàtica?
Telèfon, e-mail, no rebem aquí en els despatx. No tenim previst per ara tenir consultes presencials.
Ja entenem. Maite Ferrer, bueno, tu ets molt lectora i també molt cinèfila. Aquests dies, què, com t'ho muntes?
La veritat és que estic llegint menys del que jo pensava.
Mira
perquè
tu.
Perquè m'acosta concentrar-me. Però sí, una va llegint, va veient alguna sèrie o alguna pel·lícula i va passant el temps com pot.
T'acosta concentrar-te perquè estàs atabalada amb això de la crisi sanitària?
Sí, és una situació estranya, no sé dir-te, però no estic llegint tant com jo pensava, donat que ara tinc més temps.
Per cert, i aprofitant la gent que sí que pot gaudir de temps, no és el nostre cas, ja et dic que el meu tampoc, però bé, alguna recomanació per gent que tingui ganes de sèries o pel·lis sobre temes de justícia, advocats, lletrats? Tu ets més d'Ally McBeal o de Perry Mason?
Jo la veritat és que en sèries jo recomanaria sempre l'ala oeste de la Casa Blanca, perquè l'ala oeste ja és tot. És una sèrie de ja fa, deu fer 20 anys, tranquil·lament,
sí.
Però és molt bona, i són 7 temporades, i estaria bé que la gent aprofiti, perquè són... I ara veig que el meu soci aquí m'està apuntant de dius, escolta, això és una sèrie? Sí, em fa que sí en su cap. I do, que sapigueu que el meu soci recomana de dius. No l'he vist, jo,
Bé, de dius... bé, no, passa'm el Vital, va, passa'm el Vital que m'ho expliqui bé,
Vital,
això.
Vital, que li expliquis!
Bé, mentrestant estem intentant ja anar... A veure, sí, de dius...
Que té vergonyeta.
Té vergonyeta, bé, doncs, escolta'm...
Té vergonyeta.
Ja la... Diu que és el mateix director de The Wire, amb Chibnall des de la redacció online que tenim ara mateix muntada, el mateix que va fer The Wire, una sèrie molt recomanable,
sí,
és el que ara ha fet de dius, del mateix creador.
És vergonyosa que em fa que sin su cap,
Bé. Doncs res, escolta'm, Maite, mos quedam amb aquest suggeriment de David Simon, de dius, gràcies redacció online, sempre sou aquí, i també gràcies a tu, Maite, per aquestes indicacions en aquestes situacions que ja són complicades normalment, doncs imagineu-vos ara en aquesta situació de confinament, doncs els pares separats i els fills que han de repartir-se entre l'un i l'altre. Una abraçada ben forta, Maite.
Moltes gràcies.